Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Creix a poc a poc l'esperança i la confiança de cara a una propera recuperació del Papa que viu aquest dilluns el seu 25è dia d'ingrés hospitalari. No s'han repetit les crisis respiratòries dels últims dies i la Santa Seu fins i tot apuntava dissabte que hi havia una lleugera millora gradual. Segueix a distància alguns moments dels exercicis espirituals que ha iniciat la Cúria Romana aquest diumenge. Aquesta setmana que comencem pot ser decisiva de cara a aquesta esperançadora millora. Aquesta és la notícia de portada. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Aquest dilluns hem començat a oferir el rosari a les 6 de la tarda, perquè fins dijous és a aquesta hora i des de l'aula Pau VI del Vaticà coincidint precisament els exercicis espirituals de la Cúria Romana que el Sant Pare segueix per videoconferència des del Policlínic Gemelli de Roma. S'ha unit així espiritualment als participants en aquests dies d'interioritat i de recés, de silenci. Al matí de diumenge, a més de rebre la visita del cardenal secretari d'Estat Pietro Barolini i del substitut de la secretaria d'Estat Edgar Peña Parra, Francesc ha participat en la missa dels qui l'ajuden aquests dies. Igualment, l'oficina de premsa de la Santa Seu ha informat al matí d'aquest dilluns que el Papa ha passat la nit tranquil·la i que ha començat el dia descansant. Continua la dieta prescrita pels metges, que inclou aliments sòlids. El professor de la Universitat de la Santa Creu de Roma, Jordi Pujol, ha dit aquest dilluns al matí a Ràdio Estel que la possibilitat que el Sant Pare torni aviat a la casa Santa Marta, la seva residència, comença a ser més viable a curt termini.
El Sant Pare, a un cert punt, no, es pogués traslladar, no, a Santa Marta, doncs perquè, bueno, medicalitzant una mica a Santa Marta, així ell estigués, es consolidés aquesta estabilitat i no requerís, no, mitjans extraordinaris, doncs seria una possibilitat que crec que també ajudaria, no? Sí, com un proper pas dintre aquest procés d'estabilitzar-se.
Recordem que les celebracions jubilars continuen i aquest cap de setmana passat va ser el torn dels voluntaris. En la missa, presidida pel cardenal Michael Czerny, prefecte del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, l'homilia que es va poder escoltar va ser la que tenia preparada Francesc, on donava les gràcies als voluntaris perquè són servidors dels altres sense servir-se dels altres i que al costat dels malalts, dels qui pateixen i de molta gent, l'entrega d'aquestes persones voluntàries infon esperança en tota la societat.
Sense distància. Un contacte diari amb l'interior de la persona.
Ressona encara el cent la creu, la trobada amb vetlla i eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família aquest diumenge, presidida pel cardenal Joan Josep Omella i amb el predicador procedent de Síria, amb una creu i una imatge de l'Anunciació procedent d'aquest país del Pròxim Orient, l'arcabisbe Malkita Janabdó Arbaix, que destacava, entre altres dades, que durant la guerra iniciada el 2011 han estat 9 les esglésies cristianes totalment destruïdes i més de 1.300 els màrtirs cristians que han estat assassinats moltes vegades a causa de la seva fidelitat a Crist.
Y también por eso nosotros, los cristianos, no exaltamos las cruces, sino la cruz gloriosa de Jesús. Signo del amor inmenso de Dios, esta es nuestra esperanza. Pensamos con conmoción en tantos hermanos y hermanas nuestros que son perseguidos y asesinados a causa de su fidelidad a Cristo.
L'arcabisbe sirià narrava també en síntesi la seva vivència dels moments de màxima persecució contra els cristians a la guerra, sobretot entre el 2011 i el 2013, de fet, fins al 14. L'arcabisbe Malkita deia que els pastors, patriarques, bisbes i arcabisbes de Síria han reiterat els darrers mesos les crides a la pau i a la llibertat religiosa.
Como dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este estará a salvo. Hoy, en estos días, hubo muchos muertos, muchos chicos. La iglesia y los patriarcas han llamado por la paz, por la reconciliación, para que tenemos una constitución que protege al cristianismo.
Abans de la celebració eucarística i després de l'entrada de la creu i la icona de l'Anunciació, va oferir el seu testimoni Bashar al-Fara, un sirià resident a Barcelona i pare de tres fills. Va revelar que un doctorat va permetre que, quan va arribar el 2013, s'hi pogués quedar a Barcelona, un lloc d'esperança per ell i la seva família. D'altra banda, la Passió de Cervera, declarada Tresor del Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya i Andorra, representa la capital catalana, a la capital de la Segarra, perdó, des de fa més de 500 anys. Malgrat els canvis de costums, continua fidel al seu estil. Xavier Juan Vives, actor de l'obra, ha comentat a Ràdio Estel que aquesta representació està pensada per a tots els públics.
Jo penso que la Passió de Cervera és una manera de fàcil i molt amena de poder entendre el que va passar aquella època, no? O sigui, ens ho trasllada als dies nostres, amb un llenguatge fàcil que el pot entendre per dir algo des dels nens fins a la gent gran i que penso que tampoc no es fa llarg. A vegades la Passió de Cervera havia durat fins a 6 hores i actualment dura unes 3 hores i mitja i bé, penso que és una manera molt, molt bona de poder arribar a l'espectador.
L'actor Xavier Juan Vives, que havia fet de Jesús i ara fa el paper d'Issacar, un dels membres del Sanedrí, ha assegurat que la Passió de Cervera està en mans de gent originària de la capital de la Segarra i que posa el cor en aquesta representació. Les escenificacions de la Passió de Cervera comencen aquest diumenge amb sessió tot el matí, continuen a la tarda els dissabtes 22 i 29 de març i els dies 5, 12 i 18 d'abril, que és divendres sant, a partir de les 4 de la tarda. Podeu trobar les entrades en el web passiodecervera.com. Fins aquí, Sense Distància. Gràcies. Fins la propera. Adéu-siau.